El Partit Popular ha guanyat les eleccions d'Andalusia per majoria absoluta i volem saber si això té doncs alguna derivada cap a nosaltres. Per això busquem algun expert que ens en pugui parlar. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs serà l'analista polític Pau Canaleta. Gràcies per atendre'ns, Pau.
Hola, què tal? Bona tarda.
T'esperaves aquest resultat, Andalusia?
Bé, jo crec que sí. Potser podríem matitzar una mica la magnitud del resultat, però és el que deien totes les enquestes. Per tant, no hi havia cap motiu que donés sensació de que hi hagués un altre tipus de resultat.
És curiós, no?, per això, perquè el mandat anterior accedeix a la presidència de la comunitat el president d'Andalusia, que ara revalida el mandat, amb els pitjors resultats del PP.
Sí. Bueno, evidentment aquí hi ha un factor que ho distorsiona tot, que és el factor Ciutadans, que treu un resultat espectacular fa 4 anys i ara gairebé desapareix, bueno, no, desapareix del tot a nivell de representació. Per tant, aquest resultat explica molt aquests creixements per part del Partit Popular. Però tot i així, és evident que després de dècades de govern socialista hi ha un govern del Partit Popular, un governant a més bastant moderat i centrat, que ho ha fet bé i que, per tant, era difícil que aquesta gestió no fos premiada, com acaba passant.
Clar, en canvi, Ciutadans es volia com també reivindicar la part que els hi tocava a ells de gestió, però no ha tingut premi.
Sí, sens dubte. El que passa és que quan tu tens una marca nacional que porta el cicle que està portant Ciutadans, és molt difícil. Necessites tenir una relació i un arrelament al territori molt fort. I pensem que Ciutadans és un partit nou que, a diferència, per exemple, de les confluències, que també han tingut un molt mal resultat, Podemos, etc., no té un background anterior. Podríem dir que Podemos, confluència, etc., tenen encara l'origen a Izquierda Unida. I això fa que hi hagi doncs, un camí i una solidesa que no tenen Ciutadans, que va ser un partit purament mediàtic i a la que comença, es desinfla, doncs es desinfla el tot i li costa molt retenir vot.
Per tant, creus que aquesta tendència de Ciutadans no es pot parar? Això ja serà així fins que desapareixi?
Sí. Bueno, no sé si desapareixerà, però és evident que la tendència és molt clara. No només en aquest tipus d'eleccions, sinó que ho estem veient en tot el cicle. Des de les eleccions espanyoles, eleccions al Parlament, eleccions gallegues, ho hem anat veient. Per tant, és un resultat esperable i que segurament continuarà fins que s'acabi el cicle electoral.
Comentaves també el fet del fraccionament de l'esquerra, potser s'hauran recordat ara de quan Pablo Iglesias dirigia com a mínim el partit o aquesta àrea de vot i els deia que no s'havia de competir pel mateix votant, que allà on hi hagués una marca pròxima s'havia de confluir, d'estar amb ells, però no de fer-los la competència.
Sí, de fet l'esquerra a Espanya les eleccions generals guanya perquè la dreta està dividida en tres. I hem vist doncs, com a Andalusia el fet de que l'esquerra estigui dividida en tres doncs acaba també premiant a la dreta, que acaba tenint millors resultats en aquest cas on només hi ha dues opcions competitives perquè Ciutadans no acaba competint, no? Això és evident. Ara, jo crec que els resultats serien els mateixos si Pablo Iglesias estigués dirigint Podemos.
Sí, sí, creus que també depèn del cicle on que està, no tant de...
Sí, en el fons la gent vota en funció de moltes coses. I una de les coses és si és útil o no a una formació política. Jo crec que després del trencament del bipartidisme, pensem que el bipartidisme imperfecte que a Espanya arriba un moment que representa el 80% dels vots, i just després del 2015 i 2016 representa el 40% i escaig. Per tant, hi ha dues forces emergents, que és Ciutadans i Podemos, que tenen un paper clau de regeneració del sistema. I com que tots els dos fracassen, perquè no saben entendre què és el que els demanen els ciutadans, en el cas de... els ciutadans, en el cas de Ciudadanos, el que els demanen els votants és que facin de moderador tant de dreta com d'esquerra i que tinguin opció de pactar amb els dos. I en el cas de Podemos, el que fan és que matitzi l'esquerra de... o que esperoni l'esquerra de Pedro Sánchez o PSOE. No saben fer-ho i, per tant, deixen de ser útils.
Això vol dir que ens encaminem de nou al bipartidisme?
Ens encaminem de nou al bipartidisme, sens dubte, sempre i quan el bipartidisme sàpiga fer bé la seva feina. Però sembla evident que el proper cicle serà bipartidista, sí. La preeminència a la dreta.
Clar, anava a dir que potser ens ha faltat, per acabar aquesta anàlisi, d'incloure el resultat de Vox, que no sé si dir que es manté, perquè de fet puja 2 escons al Parlament andalús, no sé si considerada una pujada significativa. En tot cas, tothom ha celebrat que, malgrat aquest bon resultat per ells, no entressin a ser claus per la governabilitat d'Andalusia.
Bueno, sobretot jo crec que ho ha celebrat tant el PP com el PSOE. Bàsicament el Partit Popular perquè no dependrà d'ells, i el PSOE perquè tampoc tindrà la pressió de demanar que s'abstinguin o que juguin un rol per intentar que no tingui la clau a Vox, no? Per tant, jo crec que les dues principals forces ho agraeixen, i el rol de Vox anirà molt en funció de cap on davant el nou cicle. Segurament Vox els hi tocarà en els propers anys un rol diferent del que havien pensat. Segurament serà més de veu crítica de la dreta que no pas de motor i d'aspiracions de reemplaçar a la dreta el Partit Popular.
Semblava que potser era una força vinguda a ser crítica, no? I també d'alguna manera doncs, a fer aquesta constel·lació de crítiques i pressions que diuen que d'alguna manera l'Steve Bannon, un dels ideòlegs de Trump, intenta anar fomentant, no?, per diferents àrees del planeta, però en canvi se'ls ha vist molt decidits a entrar en la gestió.
Sí, se'ls ha vist molt decidits i amb moltes incongruències. I aquesta és la dificultat que ha tingut Vox i que segurament tindrà. És a dir, que alhora l'exemple més clar és la supressió de les autonomies i alhora presentar-se eleccions autonòmiques, no? És a dir, aquest doble discurs és molt complicat. Ells fan una bona lectura d'alguns dels problemes que la gent pateix, val? Però no donen bones respostes. I jo crec que aquest serà una mica el mantra que veurem els propers anys. És a dir, que el Partit Popular acabarà beneficiant-se de la feina que facin ells, com ha passat amb Ciutadans.
Ahir feia una mica aquella sensació estranya de quan veus que van compareixent els líders, alguns amb sonores derrotes, però una mica el gol, el tanto d'haver parat que entrés Vox al govern se l'apuntava a tothom.
Sí, perquè realment es veia com una problemàtica, però sens dubte qui millor ha parat l'entrada de Vox amb força ha estat el Partit Popular. No té molt de mèrit, perquè al final Vox no és res més que una part ascendida del Partit Popular. Amb Aznar va saber aglutinar tota la dreta en un sol partit, i això a l'entorn dels 10 milions de vots, i això és el que li donava força per guanyar eleccions i per crear hegemonia, sobretot en moltes comunitats autònomes. Això es trenca en un moment determinat, amb Pablo Casado, el Partit Popular toca terra, i ara el que està fent és recomposar el seu espai. Però en el fons són exvotants del Partit Popular, en gran majoria. És cert que hi ha abstencionistes i és cert que hi ha votants d'altres partits, però el gruix són votants del Partit Popular. Si el Partit Popular torna a ser fort i exposa o explica o dona respostes a les preocupacions del votant de Vox, doncs normalment tornaran, perquè és l'opció més competitiva.
Estaries d'acord amb aquesta afirmació que ve a dir que la manera de frenar o de reconar l'extrema dreta és que sigui la mateixa dreta la que pari el cop?
Bueno, és que és el rol que li toca a la dreta. Altra cosa és el discurs que fa, que com hem vist ara en el cas d'Andalusia, és un discurs no com Ayuso, que competir a nivell de discurs amb Vox, sinó que té un discurs propi, més moderat, més centrat, no?, que és el d'en Bonilla, per tant, Moreno Bonilla, perdó. Per tant, sí, no hi ha millor remei que la dreta, perquè en el fons són adhesions o gent que està cansada de que la dreta no doni resposta a les seves preocupacions. Si ho sap trobar d'una manera més moderada, millor.
Això vol dir que aquest és el caire que podria anar apuntant el nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo?
Sens dubte. No és casual que a Galícia no hi hagi Vox. És a dir, Feijóo representa tota la dreta i per això té una majoria absoluta. I doncs no hi ha espai pel creixement de Vox. El que intentarà Feijóo és intentar això. Segurament no aconseguirà l'èxit de Galícia, per la idiosincràsia de Galícia, però segurament reduirà al màxim l'espai polític que pugui tenir Vox.
Mm-hmm. Mirem una mica cap a casa nostra. Un resultat com aquest, quines conseqüències que ha de tenir ja en aquests següents cicles, els que estan per venir, les següents votacions, següents comicis als quals hem d'anar passant? Aquest resultat a Andalusia, com creus que influirà?
Bé, jo crec que sempre que hi ha hagut un resultat on la dreta ha tingut una força molt gran, els partits hegemònics, és a dir, pensem que el Partit Popular a Catalunya té un pes molt petit, val? Per tant, sempre que hi ha un partit molt gran en les majories absolutes del Partit Popular, creix, val? Però no creix en excés, creix però no deixa de ser una força petita, tirant a mitjana en el millor dels casos, a l'entorn dels 15-17 diputats, però és una força petita, val? Qui ha sabut interpretar les anades de canvi quan hi ha hagut governs progressistes a diferents àmbits sempre ha estat l'antiga Convergència. En aquest cas ens trobem un escenari diferent en què el que en diríem l'antiga Convergència, doncs en segons què, doncs no és gens conservadora, al revés, és fins i tot avantguarda, de desobediència, etc, etc. I per tant no podrem aplicar la lògica que ha passat, per exemple, el cicle 2011-2010-2011, en què el Partit Popular va arrasar Espanya, però Catalunya va arrasar Convergència. Segurament serà més complex i veurem les conseqüències que tindrà aquí. No crec que se'n beneficiï tant l'antiga Convergència o el Junts per Catalunya ara, sinó que segurament se'n beneficiarà més el Partit Socialista, que a Catalunya té un discurs molt més moderat i pot acabar agafant algun dels vots.
Vols dir que, per tant, aquest perfil de votant moderat o conservador, digue-li com més et convingui, segueix estant orfe encara de papereta?
Exacte, segueix estant orfe i de moment no fa pinta que ningú l'ocupi. D'aquí tots els moviments que hi ha, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, i no només, sinó en altres eleccions, per configurar o reconfigurar aquest espai, que no s'acaba d'ocupar.
I a nivell estatal, aquest resultat de les eleccions a Andalusia, com pot influir en les estratègies, una mica si podem parlar dels dos candidats principals a ser president de l'estat espanyol, tant en Pedro Sánchez com en Alberto Núñez Feijó?
Home, influirà molt. Influirà molt. Feijó veu reforçat, no?, la seva aposta, i a més amb un candidat que és l'antítesi, en certa manera, de la presidenta Ayuso de Madrid, i per tant va molt més en la seva línia, i Pedro Sánchez, doncs, òbviament influirà molt perquè hi ha aquesta sensació de canvi de cicle i haurà d'intentar revertir-ho, i no és senzill, per tant segur que influirà i ho notarem amb les polítiques que es portaran a terme aquests mesos, en què segurament el PSOE anirà cap a unes polítiques més conservadores.
Això vol dir que també la relació amb els partits sorgits de Catalunya també podria canviar?
Jo crec que en aquest sentit no, Jo no crec que aquest sigui el factor determinant per entendre el desgast del PSOE a Andalusia i durant el cicle, sinó que té a veure més amb altres factors, com factors econòmics, la inflació, com afecta les butxaques, factors d'inseguretat, el malestar dels autònoms, etcètera, etcètera. Per tant, no és tant un tema polític com un tema de que l'electorat del PSOE, una part important, doncs està patint unes conseqüències de la pandèmia, de la inflació provocada per la guerra, etcètera, etcètera. I això provoca absentisme.
Això vol dir que potser ara, si els hi parlen de taules de diàleg i això, potser no estan per aquests temes,
Jo crec que sí, que no serà el factor. És a dir, el Partit Socialista, si li van malament les coses a les properes eleccions municipals i autonòmiques, no serà pel tema català, sinó que seran, per això que et deia, més les coses de quotidianitat i d'un malestar general que hi ha al conjunt de la societat europea, però aquí també.
Clar, hem valorat aquesta retenció de Vox a Andalusia, però tampoc se'ns escapa que va haver-hi les legislatives franceses el mateix diumenge i l'ascens de Marine Le Pen va ser espectacular.
Exacte, va en aquesta línia. Jo crec que ja em recorda molt a la crisi del 2008 i del malestar que es va produir en funció de les elites, és a dir, directament per l'elit política, el sistema de partits, etc. Hem vist a França com el sistema de partits ha esclatat pels aires i els dos principals partits doncs sumen un 7% dels vots a les presidencials, el Partit Socialista i l'UMP, l'antiga dreta francesa. Per tant, jo crec que això ja es va produir el 2015 aquí i ara s'opta per l'alternança, per tant, per l'altre gran partit sembla que van a fer això.
En canvi, si mirem cap a Sud-amèrica, Pau, sembla que estiguin obrint un altre cicle a les esquerres, no?
Sí, és molt interessant el que passa a Sud-amèrica, bàsicament perquè van en un cicle diferent. No és que hi hagi un cicle a tot el continent, sinó que passa una mica com aquí a Europa, que va en funció dels països. Si ens hi fixem, quan a Europa, la majoria d'Europa, França, Alemanya, doncs guanya la dreta, doncs aquí governa l'esquerra, ja la inversa, aquí a Espanya. A Llatinoamèrica passa una mica el mateix. Hi ha canvis de cicle, i en aquest cas Colòmbia està obrint un nou canvi de cicle, que segurament s'estendrà per Brasil i per altres països, però, i bueno, ja hem vist Xile, no?, també, però que segurament també trobarem partits de governs de dretes en altres països on governen l'esquerra. Són cicles.
Doncs Pau Caraleta, moltes gràcies per posar-nos una mica de llum en aquest conseqüència del que ha de passar a partir d'ara amb aquests resultats de les eleccions andaluses i tot el que se n'ha de derivar.
Un plaer, com sempre.
Una abraçada.
A tu, adeu.